Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat, especial Diada de Sant Jordi. Avui entrevistarem a dos dels escriptors locals que han publicat nou llibre en el darrer any. Els llibreters de Balaguer us faran recomanacions literàries i farem un repàs de les activitats programades per aquesta diada.
En el programa d'avui entrevistem l'escriptor Joan Viscarri, que acaba de presentar la seva darrera novel·la, Les falses veritats, i la professora i escriptora Maria Dolors Anyón, que ha publicat el recull de narracions Afers juvenils.
En aquest programa especial de Sant Jordi, les llibreries de Balaguer, l'Argonauta i la Noguera ens recomanaran llibres infantils i per a públic adult per comprar aquesta diada de Sant Jordi.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats més destacades d'aquest Sant Jordi.
Va de llibres.
Quan era petitet, la mare m'explicava la llegenda d'un vell drac que vivia a la muntanya.
Bé, doncs en aquest especial del Va de Llibres Sant Jordi 2025, com us hem comentat, en la secció de l'entrevista tenim en primer lloc la Dolors Anyón. La Dolors és balaguerina i actualment professora de llengua catalana i literatura a l'Institut d'Almatà. Llicenciada en Filologia Catalana, és una apassionada de la docència i de la literatura. Ha publicat articles a diverses revistes i és autora de material didàctic dins del programa El gust per la lectura. Aquest any, a més, és la coordinadora del Club de Lectura de Novel·la Contemporània de la Biblioteca. Hola, Dolors, benvinguda al nostre programa.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Escolta, anem a parlar de la teva darrera, del teu darrer llibre, Afers juvenils. De ben segur que la teva professió com a professora de secundària ha estat la font d'inspiració d'aquest llibre, ja que tracta temes actuals relacionats amb els joves, oi? Com va sorgir la idea d'escriure aquestes narracions, perquè és un conjunt de 12 narracions, i com ha estat el procés creatiu?
Doncs totalment està inspirat en les meves experiències com a professora. I la idea va sorgir perquè jo trobava a faltar materials, sobretot a l'hora de tutoria, per tractar els temes que tracto en aquest llibre, és a dir, l'assetjament escolar, les conseqüències de les addiccions, la manca d'autoestima, la poca motivació que de vegades doncs, ens trobem amb l'alumnat de secundària. I aleshores doncs, vaig pensar que un conte podria ser una bona manera d'introduir dinàmiques per parlar d'aquests temes que ens preocupen a tots els professors, a la societat en general, i també va adreçat molt especialment als pares.
Com hem dit, el llibre està format per 12 narracions que tenen com a protagonistes els joves. Tot i això, és un llibre que no només va adreçat als joves, sinó que tu proposes que també sigui llegit pels adults. És el que podríem anomenar un crossover, aquests llibres que tenen com a potencial lector tant joves com adults, no?
Sí, jo el que reivindico és la lectura compartida, és a dir, que encara que siguem a l'adolescència, continuem llegint en família. És a dir, que llegim i comentem aquests contes, aquests temes, perquè quan els nens són petits, doncs sí que acostumem a llegir-los un conte abans d'anar a dormir i després parlem d'aquell conte, però a mesura que es van fent grans, perdem aquest bon costum. Aquest costum que abans, doncs, quan no hi havia la televisió, la gent s'aplegava explicava al voltant de la llar de foc i allí s'explicaven històries i això ho estem perdent. És a dir, jo vull reivindicar aquesta lectura en família. Per tant, va molt adreçat a les famílies que tenen adolescents a casa, tant als pares com als avis, perquè hi ha algunes històries on els protagonistes també són els avis. És a dir, els avis són els que ajuden els nets a tirar endavant en els seus estudis, en els seus projectes.
Quin tipus de situacions hi podem trobar als afers juvenils? Situacions dramàtiques o còmiques, una mica de tot? Totes són inventades o n'hi ha alguna que t'has basat en algun cas o situació real?
Doncs trobem situacions de tota mena, és a dir, n'hi ha de molt dramàtiques i n'hi ha altres doncs, que són així més iròniques, més una mica doncs, per trencar aquest dramatisme. No voldria que tot fos tan dramàtic, tot i que tots els temes que es tracten són temes molt profuns i que de vegades doncs, poden tenir conseqüències molt dramàtiques. I aleshores, com comentàvem aquí, els temes doncs, estan tots trets de les meves experiències viscudes. Uh-huh. És a dir, de la meva dinàmica del dia a dia a les aules, també d'històries que de vegades m'han explicat companys, d'alguna notícia que he llegit al diari, però totes tenen un percentatge de realitat. I després hi ha la ficció que fa doncs, aquesta amalgama amb aquests bocinets d'aquest collage que jo he agafat de fets reals.
Per tant, podem dir que són situacions reals, però que has utilitzat la ficció a l'hora de bastir-les, no?
Totalment. És a dir, no hi ha cap nom que sigui real, però sí que la gent que em coneix doncs, hi ha trobat identificada gent. Eh? Doncs algú em deia, ah, sí, aquí quan parles ja he reconegut doncs, amb aquella persona. Aquí he vist coses del teu pare. És a dir, podeu trobar a mi i doncs, també moltes situacions properes.
A banda del gaudi literari, quin objectiu té aquest llibre? Com et vas proposar, millor, en escriure'l?
Bé, jo, com comentava, el que vull és que aquest llibre sigui una lectura a secundària. I per això he fet també una guia didàctica. És a dir, a mi fa uns anys em van encomanar des del Departament d'Educació una guia didàctica i aleshores he pensat que aquest llibre es pot ajudar d'aquest material perquè els professors s'animin a parlar d'aquests temes i a treballar-los doncs, a partir de la literatura, perquè crec que la literatura és una eina per tractar en profunditat aquests temes que ens preocupen. És a dir, la literatura tracta les grans passions humanes, les grans problemàtiques, per tant, introduïm amb aquests contes que en 10 minuts, un quart d'hora, els tenim llegits i a partir d'aquí, doncs, com ho podem tractar? És a dir, quines eines podem donar als adolescents per afrontar aquestes situacions? I, doncs, estic molt agraïda als meus companys perquè ja ho estan treballant a les aules. És a dir, avui mateix una companya em deia, doncs, mira, a partir de les activitats que tu proposes i alguna més, avui ho treballaré amb aquest grup d'alumnes. Per tant, aquest és el meu objectiu, que sigui un llibre, doncs, que es pugui tractar a les aules de secundària. I per això doncs, hem fet aquesta guia, que ja doncs, als llocs on estic fent presentacions ja l'estic enviant als centres. Ara he fet només la primera part, que és el quadern de l'alumne, i després faré les orientacions didàctiques per al professorat amb el solucionari. Quan ho tingui tot, jo vull enviar doncs, a tots els centres del país.
On es pot aconseguir aquesta guia didàctica en aquests moments?
Aquesta guia didàctica, doncs, jo, per exemple, he fet una petita web, un sites, i allí està tot. I després, doncs, jo directament l'envio. És a dir, també n'he fet difusió a les xarxes, l'he penjat a Instagram. Vull dir que és una guia d'accés gratuït a tothom. Aleshores, si algú, pel que sigui, no la troba, doncs només cal que em contacti amb mi. Des de l'editorial, doncs, primer només van considerar doncs, de fer el llibre i jo he pensat que aquest és un bon complement per treballar el llibre.
I tant. Segons la teva experiència, Dolors, ens allunyem potser una mica ara d'afers juvenils, però què significa ser adolescent en l'època actual? Perquè Bé, és cert que tots hem estat adolescents, però cada època doncs, té les seves peculiaritats.
Bé, jo crec que la peculiaritat d'aquesta època és, per una banda, les xarxes socials. És un tema que jo també tracto en aquest llibre, és a dir, com influeix en les xarxes socials en moltes temàtiques. Per exemple, en l'assetjament escolar, tenim que a través del mòbil aquest assetjament no és només puntual quan va a l'institut, sinó que pot estar les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. És a dir, com aquests problemes de vegades doncs, es poden amplificar amb les situacions reals que viuen els adolescents avui. I també un problema que a mi em preocupa molt són les drogues. L'accés, la facilitat d'accés que tenen els nostres joves a les drogues. I que ells estan en una època d'experimentar i no saben això on els pot portar. Aleshores, doncs, a través d'aquestes històries de ficció, perquè de les drogues hi ha uns quants contes que els tracten des de l'alcoholisme a les drogues més dures, i sobretot quines conseqüències porten a la família, perquè aquest consum no només afecta el propi individu, l'adolescent, sinó que tot el seu entorn es veu greument afectat. Aleshores, vull parlar d'aquests temes i, doncs, com deia, a partir d'uns personatges ficticis podem treure les experiències personals perquè els joves són una caixa de sorpreses i no sabem, el seu món interior és molt ric. Per tant, aquesta facilitat d'accés que tenen ara les drogues, les xarxes socials, l'accés a internet, on aquí poden veure coses de vegades horroroses i no saben com pair-les. Aleshores, jo crec que amb les noves tecnologies ha canviat molt el món dels adolescents.
Afers juvenils, si no m'equivoco, és el teu primer llibre publicat, però tu escrius habitualment en revistes i totes aquestes guies didàctiques, fins i tot crec que va ser premiada als Premis Iriab Ciutat de Balaguer. Com descriuries en termes generals la teva rutina d'escriptura?
La meva rutina d'escriptura no és tan bona com jo voldria, perquè jo estic plenament dedicada a la docència. Aleshores, hi puc dedicar poc temps, és a dir, m'agradaria dedicar-hi molt més temps, però el dia a dia se'm va cruspint perquè sempre tinc piles d'exàmens per corregir, classes per preparar, encàrrecs que em fan, però per mi és una necessitat escriure. I de vegades també una teràpia, quan tinc situacions problemàtiques a les aules o familiars, doncs una manera de canalitzar-ho és a través de l'escriptura, és un alliberament i per tant és una necessitat i ho faig doncs, quan puc, sobretot aprofito els temps de vacances, és el millor moment que puc fer una rutina més seguida. Per això he triat el gènere del conte, perquè una novel·la ha de ser una dedicació constant, en canvi el conte doncs en unes setmanes, en 15 dies, potser el tens enllestit, tens una idea, comences a escriure, ho vas perfilant, ho vas retocant, però aquests contes, a veure, tenen anys, vull dir, alguns potser tenen més de 5 anys. Aleshores, al final, he fet aquest recull d'aquests contes que he anat escrivint a poc a poc. Per exemple, el curs que em van encomanar aquesta guia didàctica, doncs no vaig poder escriure res, perquè entre les classes i l'elaboració de la guia didàctica, doncs se'm va anar escolant tot el temps.
Això vol dir que tenim material per publicar un altre llibre, Dolors?
Bé, jo sí que tinc coses començades i espero doncs tenir més temps per poder-m'hi dedicar i traure algun altre llibre. Jo, la veritat, l'experiència d'escriure és que m'encanta. Vull dir, jo vaig començar a escriure a la meva època de l'institut, a l'època doncs, que fèiem una revista amb cicloestil al soterrani de l'institut, animat pel professorat que hi teníem allà, que hi agraeixo enormement doncs, descobrir aquest talent literari i també em va animar moltíssim doncs, doncs, aquest premi del Ziria. Vull dir, vaig començar a escriure a partir d'allí, a partir d'escoltar doncs, la nit de llegendes. Algunes d'aquelles històries em van transportar a la meva infantesa, em van recordar els meus pares i vaig pensar, ostres, no? Potser podia escriure alguna cosa així. I vaig començar a partir de llavors.
Molt bé, fantàstic. Recordes algun llibre que et marqués durant la teva època d'adolescent?
Bé, jo he sigut des de la meva època d'adolescent una lectora voraç, és a dir que molts llibres m'han encantat. Jo el primer llibre que era adolescent, jo crec que vull dir que estava a l'institut, que me'l vaig llegir en un dia perquè no vaig poder parar de llegir-lo, és el llibre Vent de l'Est i Vent de l'Oest de la Pelsburg. És a dir, aquell llibre em va atrapar molt, però després, no sé, les grans distopies, 1984, Un món feliç, i després, no sé, els llibres dels nostres grans autors, a mi la Mercè Rodoreda m'encanta, i a l'Home, La plaça del diamant, Jardí abandonat, vull dir, Pere Calders, per exemple, en aquests contes, doncs, qui vagi llegint així, mirant, doncs, amb lupa, veurà, jo crec, les influències de la Mercè Rodoreda, fins i tot que hi ha una citació de Mirall Trencat, del pròleg de Mirall Trencat, després també Pere Calders, Jesús Moncada, vull dir, tots aquests autors, d'una manera o altra, Salvador Espriu, hi són presents, vull dir que és el que jo he anat bevent, i aleshores a partir d'aquestes influències també m'han ajudat a escriure aquest llibre, tant pel que fa a la temàtica com pels estils. Jo aquí he volgut experimentar també amb diferents estils, des del soliloqui, el diari íntim, a canviar les perspectives dels narradors. Ara és la narradora, és la mare, ara és la filla, com ho anem això intercanviant. També el llenguatge. Amb algun conte, per exemple, el de Joves Talents, doncs he volgut utilitzar l'argot juvenil per acostar-me més als joves i també per experimentar. És a dir, és un llibre on he intentat doncs, experimentar amb diferents tècniques narratives.
Tu que estàs en contacte directe amb adolescents cada dia, què diries sobre el seu hàbit lector? Llegeixen els adolescents?
Bé, hi ha de tot. D'acord? Hi ha de tot. Perquè jo, per exemple, enguany estic fent un curs a primer de batxillerat que es diu Creació Literària i m'he quedat sorpresa de tot el que llegeixen aquests joves. Perquè jo una activitat que els hi faig és a final de trimestre que em diguin totes les lectures escollides, és a dir, que jo no els hi he dit llegim això. I doncs m'emporten, i m'emporten cada totxo, que vull dir que els mires, vull dir, n'hi ha un, per exemple, un alumne que és apassionat del Harry Potter, i m'emporta, dic, tot això, sí, sí, m'ho explica apassionat, i a més, com que és creació literària, escrivim, i en els seus escrits es veu clarament la influència, doncs, d'aquest tipus de llibres. Altres, doncs, amb aquestes novel·listes que han sortit de Wattpad, vull dir que també se n'han llegit
un munt.
Sí, de la Joana Marcús, després d'aquesta americana que ara està traient aquests llibres que també són autèntics totxos, a les Dònics, me sembla que era l'últim que havia tret, que vaig veure a la casella que hi havia cues per adquirir aquest llibre. Doncs, per exemple, un alumne em va portar, és una saga, aquest me sembla que l'últim que ha tret és el tercer, és a dir, la trilogia, doncs ella em va portar els dos anteriors, i jo els hi pregunto que m'expliquin, vull dir, no és portar-los i tal, no, i vull dir, això, vull dir que se'ls sabien de pe a pa, vull dir que els hi encanta. Altres alumnes, doncs, quan els dic, mira, aquest trimestre llegirem un llibre, el primer que em pregunten és, i quantes pàgines té el llibre? Sí. Vull dir que no són gaire lectors. Però alguns, vull dir, et dic, s'hi han aficionat, a partir que feia aquest, un dia, el primer trimestre un em va portar un, dic, ui, això és molt infantil, diu, no, és el que trobava, dic, ves a la biblioteca. I ara aquest trimestre, doncs, ja m'han aportat més adequats a la seva edat. Vull dir que, a veure, jo tant com puc potencio la lectura, però a veure, que diguin que els joves no llegeixen, no és cert. Hi ha de tot. I enguany he portat també un treball de recerca sobre la lectura i sobre la influència del Wattpad i han fet unes enquestes a alumnes i a professors. I bé, hi havia alumnes que llegeixen tant o més que els professors. Vull dir que hi ha de tot.
Fantàstic. Hem d'anar acabant, Dolors. no sé, si et sembla, a qui recomanaries Afers Juvenils? Acabem amb aquesta pregunta, a veure. A qui recomanaries Afers Juvenils i per què?
Bé, jo recomanaria Afers Juvenils a tothom, perquè com comentaves és un llibre crossover, que vull dir que es pot, és un llibre apte per a tots els públics, però sobretot per als adolescents. I també per les famílies que tenen adolescents, sobretot per les mares, perquè les mares estan aquí molt retratades. És a dir, les mares són potser les que tenen un vincle afectiu més intens amb els fills. Els pares també, n'hi ha de tot, eh? Però jo el recomanaria molt a les famílies que tenen adolescents, a tota la família en general, pares, mares i sobretot els protagonistes i també els professors, és a dir, els professors que són a secundària, doncs que s'animin a llegir el llibre i si el veuen adequat que el treballin amb els seus alumnes.
Tindrem més llibres de la Dolors Añón?
Confiem que sí, però...
Faràs el salt a la novel·la?
Que hem d'esperar. Sí, ja tinc algunes cosetes...
Bueno, sé que ara estàs amb el procés de promoció d'Afers Juvenils.
Exacte, el procés de promoció és intens, perquè, clar, jo sóc una desconeguda en aquest món literari, és a dir, a mi només me coneixen com a professora, com a amiga, com a família, i aleshores, bé, les primeres presentacions han anat així, vull dir que els que han vingut, però jo ho estic estenent a tot el territori. Ara vull dir que en tenim força, n'he fet per tot el territori, bàsicament Lleida i Tarragona, que és on jo m'he mogut, que he estat treballant, però bé, he arribat doncs fins a les Terres de l'Ebre, que vaig estar a la Biblioteca de Tortosa també fent-ho, i també a finals de mes també ho faré a Camarles. I després en continuo una el 30 de maig a Linyola. Vull dir que ho vaig estenent
doncs
i fent
bé.
Difusió.
La nostra enhorabona, Dolors. Esperem que Afers Juvenils no sigui el darrer llibre que puguem llegir teu. Dir-vos a tots els oients que si algú vol que la Dolors li signi el llibre serà demà a la Diada de Sant Jordi aquí a la plaça del Mercadal. I recomanar-vos a tots els lectors, tant si sou pares o mares d'adolescents, com si sou adolescents o com si no, perquè em sembla que Afers Juvenils és un llibre per prendre la pols als conflictes, les problemàtiques que els succeeixen a l'adolescència. Per tant, recomanar-lo a tothom, que el compreu aquesta Diada de Sant Jordi. Dir-vos que ha estat editat per Neopàtria i que el podeu comprar per 18 euros i si a sobre, si el compreu demà, doncs la Dolors us el signarà a la plaça del Mercadal, a la carpa d'autors. Dolors, moltes gràcies. La nostra enhorabona per aquest primer llibre que esperem que no sigui l'últim i ens veiem aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va de llibres.
I després d'aquesta entrevista, donem pas a les recomanacions per aquest Sant Jordi de l'Andrea Giovanoli, de la llibreria L'Argonauta de Balaguer.
Des de la llibreria L'Argonauta us recomanem els següents llibres. Per als més petitets tenim un àlbum il·lustrat publicat per l'editorial Entre Dos que es diu Bufa Cullera, de la Magali Bonioli i el Pierre Bertrand, traduït per la Teresa Bonduran, que és un àlbum il·lustrat a partir de 3 anys, molt divertit, que es explica les aventures del Pere, que no vol menjar la seva sopa a la nit al sopar, i de com els pares els amenacen que li enviaran la bruixa bufagullera i com al final aquesta bruixa arriba a l'habitació del Pere i bueno, les seves aventuretes sense desvellar-vos el final. Per els més grandets, a partir de primer de primària, segon, fins a tercer quart, us recomanem La tribu de la Cai, de la Raquel Díaz Reguera i de la Lucía Serrano, publicat per Flamboyant, que és una col·lecció, ara vam per el quart llibre, i és la vida d'una nena cavernícola i de les aventures amb la seva tribu. També amb dibuixos preciosos i molt ben escrita i molt divertida la història. Per als més grandets, a partir de 10 anys fins al 12, us recomanem El bruixot de Grimpen, que és el primer d'una sèrie d'una trilogia de 3 llibres dels Misteris de la Stella Montgomery, de la Judith Rossell, editat per Baula. i és la vida de la Stella Montgomery, que és una nena orfe d'11 anys a càrrec de tres horripilants tietes que trascorre grisa i avorrida. Però, malgrat això, sempre està ficada en emocionants aventures que li van revelant el misteri dels seus orígens. Per adults, us recomanem com a novel·la de l'editorial Edicions del Periscopi El càntic del profeta, del Paul Lins, que ha sigut el Premi Booker 2023, ara ja va per la segona edició, que és una novel·la distòpica, però ambientada al dia d'avui, en una... la Dublín del dia d'avui, on simplement sabem de les primeres pàgines que ha guanyat un partit d'ultradreta, i veiem a través dels ulls d'una dona, de l'Eli Stack, com comencen a rebre la seva família amenaces de la policia, com a poc se va trasformant tota la societat. És una novel·la distòpica, però ho fa semblar molt real, perquè ens explica coses que amb els polítics d'avui estem veient que són realitat i poden passar. De fet, l'autora, la protagonista, sovint se repeteix això no pot passar aquí, és impossible. I veiem que moltes coses ja estan canviant també a la política d'avui. Pues el segon llibre és L'enverinadora, de l'Anna Saez Mateu, que ens explica la història d'una assassina en sèrie rural. A més, l'autora, que és des de Lleida, de la granja d'Escarp, i actualment és la directora del Segre, ens explica en aquest true crime, o sigui, que en aquest crim real, com ella s'assabenta que la casa on ella ha viscut tota la vida de joveneta i on viuen encara ara els seus pares a la granja d'Escarp, era la casa d'una assassina serial que el 1935 va matar la sogra, el marit, els dos cunyats i un nebot de pocs mesos. I de com aquesta història non era com amagada al poble, non se'n podia parlar, i ella comença a investigar, descobrint que a més a partir del 1935 fins que va començar la guerra civil, tots els diaris de la República parlaven d'aquest cas i de com aquesta jove de 21 anys no només va matar tota la família, sinó va manipular la premsa i també els jutges, i finalment va acabar la càrcel. I a més, la cosa que fa encara més apassionant aquest llibre és el fet que mentre l'Anna Saez escriu aquell llibre descobreix que aquesta dona als anys 60, una vegada sortida de càrcel, se munta un'altra vida paral·lela amb moltes mentides i mor feliç en una de les millors residències de Madrid l'any 2014. Molt, realment un llibre que t'atrapa fins al primer moment i molt, molt, molt interessant i amb molt ganxo. I per últim tenim un assaig, L'art de ser humans, del David Bueno, que ha guanyat el Premi Josep Pla, molt merescudament, que és un viatge fascinant a través de les arts, de la neurociència i de l'educació. I ens explica com totes les arts, de la música, la poesia, fins a la ciència, la filosofia, són una expressió única de l'humanitat, diguem-ne, i un motor fonamental per al nostre creixement cognitiu, emocional i social.
Va de llibres.
Doncs seguim en aquest programa especial del Va de Llibres per aquesta diada de Sant Jordi i tenim el segon entrevistat, que és en Joan Viscarri. Hola, Joan, benvingut al nostre programa.
Què tal, Eva?
Mira, el Joan resideix a Balaguer des de fa molt temps i és professor i escriptor. És llicenciat en Filosofia i Lletres i doctorat en Psicologia i ha estat catedràtic de la Universitat de Lleida. Ha publicat articles i llibres acadèmics sobre psicologia i educació i en l'àmbit literari s'ha format a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ha obtingut alguns premis en concursos literaris de narracions breus. Ha publicat la novel·la No ho diguis a ningú i el recull de contes Ara sí que. I avui l'hem convidat al nostre programa per parlar de la seva darrera novel·la, publicada fa molt poc i que es titula Les falses veritats, una novel·la detectivesca. Bé, les falses veritats és el segon cas de la detectiva clandestina Sandra. La vam conèixer a la primera novel·la, que és No ho diguis a ningú, el seu primer cas. Podríem dir que la Sandra és perruquera i que té certa curiositat per conèixer coses. No sé si el negoci de perruqueria li és molt rentable a la Sandra, ja que sempre està posada en embolics difícils de resoldre. A veure, Joan, a què s'enfronta la Sandra aquest cop a les falses veritats?
Sí, la Sandra, tu has utilitzat el terme curiosa o així, és gairebé, jo diria, xafardera, però en el bon sentit del terme, és a dir, la xafarderia també és una virtut, és una forma d'obtenir informació. Ser perruquera, a més, és un lloc interessant. Jo a vegades dic que les perruqueries eren una d'aquestes xarxes socials de primera generació. I bé, és una manera també d'arribar a informació. Li agrada saber coses, conèixer coses, i sap escoltar què és el que haurien de saber fer totes les perruqueres del món mundial. El que fa és que, tu em deies abans, no deu guanyar-s'hi massa la vida perquè no hi és gaire. És veritat.
Sort que té dues ajudants.
Sí, ha anat deixant a poc la perruqueria, té les dues ajudants que se n'encarreguen, i de manera ella fa una mica la gestió i posa el nom, etc. Però cada vegada se'n va deslligant una mica més i es deixa arrossegar, doncs, per quan té alguna cosa, algun fil per estirar, que normalment són coses petites, eh? Són, jo què sé, malfiances de parelles, i etc., fins a problemes d'adolescents que marxen de casa o la cosa que sigui. Però a vegades, estirant alguna d'aquestes coses, doncs es troba amb un merder, es pot dir, no?
Sí, tant.
I, bueno, aquest és una mica el cas, i el merder en aquest cas és considerable, perquè, bé, té a veure amb un tema que va succeir, doncs, durant la transició, l'anomenada transició espanyola, i que ha estat fins ara com a molt, molt, molt ben guardat, per dir-ho així.
Clar, és que aquí no podrem desvetllar massa coses.
Una miqueta, sí.
Una miqueta, vinga. La Sandra, com hem dit, és una detectiva, no és una detectiva professional, perdó, no. Ella és perruquera. Com se't va acudir la creació d'aquest personatge i quins reptes planteja posar-te a la pell d'una dona?
La idea del personatge era justament perquè em semblava que volia... És a dir, volia un personatge que no fos el detectiu, o detectiva, és igual. Normalment són homes, eh? No fos el detectiu clàssic, amb unes virtuts o amb unes qualitats, diríem, excepcionals, sinó volia que fos una persona quotidiana, que fos algú amb qui ens trobéssim el millor en el nostre veïnat, al costat, etc. És a dir, donar proximitat, ara que es parla tant de proximitat, tant als personatges com als entorns, eh? I per això s'utilitzen també entorns de proximitat. La vaig fer perruquera. Igual hauria pogut ser, a lo millor, jo que sé, caixera de supermercat, però la perruqueria, com et deia, és un bon lloc.
És aquell clima...
Sí, és un lloc on es parla de coses i, bé, és una mica això. I el personatge, doncs, em va agradar, jo trobava que donava joc. Volia, a més, que no fos una persona... Per exemple, un policia o un detectiu professional es dedica a això perquè és la seva feina. Jo el que volia era subratllar el component de curiositat que té aquella persona. S'hi dedica bàsicament per curiositat. Alguna vegada cobra alguna coseta, ni que sigui amb espècie, però, en fi, o si és alguna coseta amb negre, però, en fi, no és la seva forma, el seu modus vivendi. I pel que fa al fet de que sigui dona... Era també una altra forma de trencar amb els detectius clàssics, habitualment són homes, tradicionalment, ara ja hi ha de tot, però en la novel·la negra tradicional acostuma a ser un home, a més amb característiques diferents, però a mi m'han preguntat a vegades, però no et costa posar-te en la pell d'una dona? I la veritat és que no em costa gens. I suposo que, clar, tothom tenim aquest component masculí i femení a la vegada, doncs, en principi, cap dificultat, no, en aquest sentit.
El Celestí, que és un dels protagonistes, bueno, personatges de la novel·la, és potser dels més complexos. Va portar una vida d'espia, una vida d'agent dels serveis d'intel·ligència espanyols, i va ocultar un dels secrets més ben guardats d'aquesta anomenada transició espanyola. Amb quins problemes et vas enfrontar a l'hora de dissenyar aquesta situació?
El Celestí és la persona amb la qual s'inicia tota la història. És una persona que apareix, que s'ha suïcidat en una residència de gent gran, i és un personatge que és veritat que té unes certes complexitats. Quan es parla de veritats o de falses veritats, es fa referència, d'una banda, a aquest secret que hi ha por ahí, però també a la seva pròpia identitat. És a dir, contínuament hi ha un joc entre allò que és fals i allò que és verdader. Uh-huh. Els problemes que hi van haver en aquest cas, més que problemes, eren precaucions. Perquè parlar d'una cosa que porta, ara no recordo ja quants anys, un fotimer d'anys, tancada i, en fi, el CNI ho té sota clau i forrellat, tot el tema de la transició està així, és a dir, continuen havent-hi centenars de documents, centenars de trucades telefòniques que no poden accedir ni els investigadors. Per tant, això requeria una certa investigació i a més requeria anar una mica alerta, no sigui cas que diguis alguna cosa que, com ho diria, algú s'enfadés.
Sí, ferissis la sensibilitat d'algú.
Per dir-ho així, sí. És la forma de dir-ho. Més que res perquè avui en dia les sensibilitats ferides acaben als jutjats, eh?
Sí, sí.
No, tampoc no m'agradaria.
Bé, crec que a la novel·la ja et cures amb salut. Sí, la típica...
Sí, he posat una variant d'allò de qualsevol parecido con la realitat, perquè, per si de cas, no? Em vaig assessorar i vaig dir, home, no caldria, però no s'hi parles posant-ho, no?
Les falses veritats és una novel·la de misteri, doncs... que no sé si estaràs d'acord, però jo crec que podríem incloure dins del subgènere de novel·la negra, del que ve a anomenar-se novel·la negra mediterrània, que és una mica en contraposició a la novel·la negra nòrdica. I en aquesta novel·la negra mediterrània doncs, hi ha grans autors com Manuel Vázquez Montalbán, Andrea Camilleri, Petros Márcaris, Donna Leon o l'Alicia Jiménez Bartlett, molts d'altres, oi? Però... aquests autors han estat font d'inspiració per a tu en algun moment o en quins t'inspires o no sé com dir-ho, en quins llegeixes, quins et motiven?
Potser de forma no volguda, potser sí, però no d'una manera conscient. Uh-huh. No m'inspiro obertament amb ningú. De fet, l'autor d'aquest tipus que m'ha agradat i que m'he llegit tota la seva obra i m'agrada molt, no té res a veure amb aquest, que és el Pierre Lemaitre, un autor francès, que a més de fer novel·la negra fa altres tipus de gèneres i que el trobo, en fi, extraordinari. D'altra banda, jo tampoc no tenia massa intenció de que fos una novel·la negra, ni tan sols de fer una novel·la negra, ni tan sols n'estic massa segur que ho sigui. L'altre dia, llegint una tesi de la Isabel Solanic, que fixa una mica quines són les característiques de la novel·la negra, distingeix entre el que és novel·la negra pròpiament dita i el que és novel·la detectivesca.
Sí, és clar, és que hi ha molts subgèneres.
Exacte, hi ha molts subgèneres.
Diem novel·la negra per incloure-ho, o de misteri, o no sé com.
I després hi ha moltes hibridacions, uh-huh. saps? Entre aquests subgèneres, a vegades costa molt de col·locar-lo, per exemple, característic de la novel·la negra seria amb un detectiu una mica matusser, al millor amb gabardina, malcarat, i a més amb molta sang pel mig, molt uh-huh. sang i fetge. Clar, això no...
Bueno, per això dic més mediterrània, no? Perquè sí. La nòrdica és com allò, molt sang i fetge.
Però, en canvi, tampoc no és del tot detectivesca, perquè la detectivesca, diguem, tipus Agatha Christie, és més a vegades es parla de procedimental, fins i tot, de la manera com es fa per anar a aconseguir saber qui és l'assassí de qui sigui. Uh-huh. I aquest tampoc no és l'objectiu principal de la novel·la, en aquest cas.
No, és més
sí.
casual, no ho sé.
Sí, sí.
Bueno, a mi la Sandra me recorda força, que potser ja t'ho he dit en alguna ocasió, el Cosi Mystery, aquest misteri amable o no sé, no?
Sí.
Aquest gènere o subgènere que ara també està una mica de moda.
Sí, un subgènere mica... que jo no coneixia, tu me'n vas parlar, llavors ho vaig començar a mirar i he pensat, pues sí.
Sí, la Sandra té alguns trets. Després la cosa ja es complica, sí. Perquè ja te lies i ja t'emboliques amb la transició espanyola i això sí. Ja té cos i no, sí. no en té gens.
I el component històric també amb algunes d'aquestes nevades està present, però de diferents formes, clar.
Molts autors diuen que molt sovint doncs, hi ha aspectes biogràfics o personals de l'autor dins de l'obra. Què hi ha de Joan Viscarri a les falses veritats més enllà de ser el creador? Esclar.
Jo procuro que no hi hagi massa cosa.
No? La gent que et coneix no pot dir això és molt Joan Viscarri o aquest personatge jo actua com a tu? O...
La gent que em coneix molt bé igual troba cosetes. Cosetes, sí. Per exemple, el meu fill. El primer que va fer va ser trobar... Oh, això és el que feies tu quan em portaves a passejar per la Ultra. I però sí.
O sigui que algo hi ha.
Sí. El que passa és que, clar, tan descontextualitzat i tan canviat que una persona de fora no ho sabrà.
No, clar.
Sí, sí. Per tant, cosetes sí. Però cosetes només.
Cosetes. Els teus estudis de psicologia han influenciat d'alguna manera en la creació dels teus personatges o dels personatges de l'obra o les situacions que s'hi poden desenvolupar, tu creus?
Suposo que sí. Suposo que sí. D'alguna forma, diríem, l'interès pel funcionament de la ment humana, poc o molt, sí que deu tenir alguna certa influència. No pretesa tampoc, però sí que suposo que hi deu ser, sí.
Com a escriptor has decidit formar-te a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Què creus que t'ha portat això?
M'ha anat força bé, la veritat.
Perquè estàs una mica d'addicció, ja, a l'Escola d'Escriptura.
Sí, ho reconec. Sí, ara hauré de prendre alguna cosa per treure'm l'addicció, perquè si no, no pararia mai. Vaig fer primer narrativa, després novel·la, després conte, després poesia...
Sí, no pari. Bueno, ho dic perquè hi ha molts escriptors, o gent que escriu, que no sé si és ben bé el mateix, que escriuen així sense formar-se ni res. I tu has tingut aquesta inquietud i...
A veure, jo la primera novel·la la vaig fer justament així, sense haver fet cap mena de formació prèvia ni tenir-ne... A més, jo no provinc d'aquest àmbit, jo no he fet filologia ni coses d'aquestes. Per tant, bueno, vaig fer la primera novel·la tal com després vaig aprendre que no s'havien de fer les novel·les. En aquest cas, sí, aquesta altra novel·la sí que està feta molt seguint unes pautes i unes estructures que són les que pertoquen, cosa que la fa una mica més complexa, jo crec. Crec que dona més... tant els personatges com la trama, etcètera, jo crec que està més ben construïda. Espero, vaja.
Sí. Les falses veritats ha estat editada per La Campana. Què ha suposat fitxar per una editorial que forma part d'un dels grans conglomerats editorials del país, Penguin Random House? Has notat algun canvi al respecte?
Ui, sí, molt canvi. De fet...
Sense menys tenir cap editorial,
no,
evidentment.
No, a veure, jo la primera novel·la la vaig publicar amb Neopatre, que és una editorial petita valenciana, però que jo molt agraït perquè, bueno, era la primera novel·la i, per tant, ja està bé que et donin una possibilitat. Però, clar, és veritat que aquesta és com si diguéssim una altra lliga. I jo quasi em vaig sorprendre a mi mateix. És a dir, quan jo vaig enviar l'original a l'editora...
Perquè, clar, això com es fa? Com s'aconsegueix entrar en aquests grups?
Enviant l'original a l'editora, sí. El que passa és que normalment n'envies a diferents llocs. Jo vaig enviar amb dos editorials, no només amb una, sinó amb dos. D'aquí va ser d'on me van respondre primer i l'editora em va dir, bueno, pues vine un dia, m'interessa, vine a parlar un dia. I jo me'n vaig anar a Barcelona, allà a Penguin Random House, tot un edifici amb una gentada de por, i pensava, vaig, senyor... Em diran que això, que no sé què, i no, estava encantada amb la novel·la i que endavant. I he pensat, igual s'ha equivocat i ha llegit una altra novel·la. Però no,
era la teva.
I em deia, oh, és que m'hi ha enganxat i no he pogut parar. Clar, jo sé que aquesta noia, bueno, els editors en general, tenen unes munteres de llibres d'originals que no donen abast. Per tant, no, saps? I, senyor, això no sé pas. I, bueno, molt bé, molt bé.
Has hagut de fer molts canvis respecte de l'original. Me sembla que el títol ha variat alguna mica.
Sí, sí. Hi ha canvis, alguns canvis en algunes escenes, això és veritat. Hi ha un canvi en el títol. El títol no era aquest, era un títol que van dir, oh, mira a veure si trobes un altre, i vaig proposar aquest i aquest els hi va agradar. Fins i tot la portada, o la coberta amb la que jo havia pensat, no era així. Però ells, com que ho van identificar amb una amb novel·la negra, doncs aquesta és una coberta molt característica de la novel·la negra. És a dir, quan en una coberta d'un llibre s'utilitza el negre i el groc, és novel·la negra, pràcticament segur. Bueno, ells tenen els seus assessors en termes de comercials i tal, i saben doncs, com manejar-ho això molt més que jo. Per tant, amb aquest aspecte, doncs, endavant, els hi va donar via lliure. Hi ha una altra diferència, també, i és que s'ho llegeixen molt a fons, i jo crec que em van passar fins a 3 correctors. La qual no és cap garantia de res, però sí que és veritat que clar, que t'ho fan mirar i remirar i repassar, i correctors d'aquells, no només ortogràfics, sinó d'aquells que dius aquesta paraula potser convindria trobar una cosa, saps, allò més d'estil també. La qual també s'agraeix, perquè clar, són gent que s'hi dediquen i està bé tenir aquest assessorament també.
A sobre és una novel·la que té banda sonora també, podem escoltar podem escoltar una playlist mentre llegim la novel·la.
Bueno, jo té una responsable, això, una bibliotecària de Balaguer, que no diré el seu nom, i em va dir, saps què, mira, podries posar això, i dic, mande, no havia vist mai això. I sí, hi ha les cançons que surten en el text, doncs fent el QR d'aquí, doncs et surten a l'Spotify. Fantàstic. I a l'Spotify et surt a tota la llista de les falses veritats.
Molt bé, doncs així tenim... El lector pot tenir banda sonora mentre va llegint la novel·la.
És bàsicament, ja ho aviso, és bàsicament jazz, perquè és una mica el que jo normalment acostumo a posar quan escric i així, i quan llegeixo, excepte un parell de cançons franceses que són contextuals, que són en aquell context en el qual es produeix l'escena.
Sí, sí, sí. Tens algun escriptor o algun llibre preferit o que t'agradi especialment? O algun escriptor que sigui un referent per a tu? Sé que això és una mica difícil. A mi, si em fessin aquesta pregunta, crec que no la contestaria, però...
Jo és que no sé mai què contestar, perquè...
No ens
passem. Jo sóc omnívor, saps? I menjo de tot. I llavors em fa difícil, doncs... Però, clar, hi ha clàssics...
Per això ha dit algun escriptor...
Hi ha superclàssics, perquè... jo sé, en català, escriptors del nostre país, però un Jaume Cabré és una eminència, no? A nivell internacional, un Paul Auster és una altra eminència. És a dir, hi ha gent que dius, home, és que clar, que això... Bueno, hi ha moltíssima gent i se'm faria complicat. Hi ha un llibre que jo vaig disfrutar com un xino llegint-lo, d'una persona que no coneixia de res en aquell moment, ara superconeguda, que és la Regina Rodríguez Sirvent, que és el llibre de Les calces al sol.
Ah, sí.
Que m'ho vaig passar, de conya. Jo feia temps que no m'ho passava tan bé llegint un llibre.
Sí, l'he llegit.
Que dius, a vegades trobes autors... Ara sí que és com molt coneguda, però almenys amb qui jo la vaig llegir, i a mi no em sonava de res. I a vegades jo ho faig, això. Agafo llibres d'autors dels quals no en sé res.
Bueno, crec que ha sortit també de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
Ah, exacte, ha sortit, sí. Que, bueno, quan vaig veure que havia passat per allà i que aquell era el seu primer llibre, vaig pensar, em va fer una enveja. Sí.
Teniu alguna cosa en comú,
Sí, bueno, almenys això sí.
Bueno, ara estàs immers en la promoció d'aquesta novel·la de les falses veritats, però... tindrem més casos, no?, de la Sandra, perquè, no sé, jo crec que ja s'ha convertit en un personatge per a saga literària. Sense posar cap tipus de pressió, però...
Les novel·les negres, detectivesques, com ne vulguis dir, és molt habitual que hi hagi una certa continuïtat en el protagonista.
Claro.
Jo crec que quan es troba, quan els autors troben un protagonista o una protagonista que funciona, que dona joc, és bastant probable que continuïn. Estadísticament...
Això vol dir que ja estem escrivint el tercer cas de la Sandra.
És possible que hi hagi alguna cosa.
No sé si es dedicarà a la perruqueria, però...
Jo l'he notat últimament a la Sandra una miqueta nerviosa.
Sí.
Vull dir que igual està trabant alguna cosa.
Ah, ja deu sentir curiositat per alguna cosa.
Jo diria que sí, no sé, ella sabrà. Jo aquí soy un mandado.
Bueno, ja veieu que no hem pogut desvetllar molt de la trama de les falses veritats, però bé, jo us recomano que la llegiu perquè és el que passa amb aquestes novel·les de misteri, novel·les negres, que, clar, no es poden fer massa spoilers. Però si et sembla, Joan, anem acabant i m'agradaria que acabessis fent un petit speech de a qui recomanaries les falses veritats i per què.
Aquí, home... Aquí jo ho recomanaria a tothom. Ja sé que això és molt, molt, molt senzill, no? Però és que és així. Jo intento escriure per la gent que no són superlectors. És a dir, no són... si em llegeix un crític literari, doncs fantàstic, eh? Però no és el meu objectiu. El meu objectiu és arribar a gent... que no diré que no llegeixin mai, però que llegeixin pues, poquet o normal o regular. Uh-huh. Això és el que em fa il·lusió. I, de fet, el tipus de llenguatge que utilitzo, hauràs vist que és molt assequible, sí, molt fàcil de llegir.
Sí, és una novel·la fàcil de llegir, que no vol dir que sigui simple.
Exacte. Jo crec que la gràcia està justament en això, en aconseguir que hi hagi una senzillesa en el llenguatge que, com dius, evidentment...
I a vegades això costa molt de fer,
exacte,
no?
Exacte. La complexitat a vegades està amb aquesta senzillesa. Per tant, jo ho recomanaria a tothom que tingui ganes... La novel·la té el seu, no sé com dir-ho, subtext, eh? Si voleu dir-ho en llenguatge més tradicional, el seu missatge. Uh-huh. Però ja s'ho trobaran. Jo recomano la novel·la per entretenir-se, per passar-s'ho bé, per gaudir-ne, i ja uh-huh. està. I després, si a més hi llegeixin alguna mena de subtext, doncs fantàstic.
Doncs ho deixem aquí. Bé, dir-vos que Les falses veritats està ambientada, o sigui, era part de la història, passa sí. a Balaguer, que no ho hem dit, o sigui sí. que Balaguer ja comença a ser un escenari literari, no?
Exacte.
Vull dir que pot ser com qualsevol altra gran ciutat, que a vegades ens sembla que tot ha de passar a les grans ciutats, i bé, de perruqueres també n'hi ha a Balaguer, oi?
Aquesta era una de les coses que m'interessava, no? Que hi haguessin entorns, escenaris, diríem, quotidians, que podria ser Santa Coloma de Gramenet, eh? M'és igual, és Balaguer perquè en aquest cas és això. Però sí, sí, aquesta és una mica la idea. La gent de Balaguer reconeixerà llocs.
Sí,
eh?
Sí, sí. Doncs res, recomanar-vos la lectura de Les falses veritats, dir-vos que el Joan serà demà a la plaça Mercadal, a la Diada de Sant Jordi, per tant és ideal que compreu el llibre i després passeu per la carpa de signatures que el Joan durant tot el matí us podrà signar el llibre. Moltes gràcies com sempre i bé, jo espero la Sandra properament, eh?
Jo també.
Va de llibres. Després d'aquesta entrevista, donem pas a les recomanacions que ens fa per aquest Sant Jordi Jaume Casals de la llibreria La Noguera de Balaguer.
La llibreria La Noguera, d'aquí de Balaguer. Empeçarem per autors balaguerins. Aquest any n'hi ha dos. Un són Les falses veritats, de Joan Bescarre. És un thriller que agrada molt, està molt ben estructurat. És literat per la teoria de la campana. Això vol dir que aquest escriptor està prenent cada vegada més prestigi i és un llibre que és molt divertit i que crec que pot funcionar molt bé. També de Balaguer, un altre escriptor, aquest en castellà, és La patrona de Barranquilla, de Juan Vicente San Pedro. També, com ara és molt de moda, també és un altre thriller, també de suspens i bueno, d'intrigues, aquestes coses, aporta molt, enganxa molt aquestes coses. Aquestes, diguem, són les dues novetats més representatives, que aquest any no n'hi ha massa de cara de Sant Jordi. Bé, a nivell de literatura n'hi ha moltíssims, hi ha En l'amor i en la guerra, del difós falconer, bueno, n'hi ha molt tant. Jo comentaré quatre, no tan conegudes. Un és A l'altra banda de la por, de la Marta Orriols. Un llibre de molt tipus humà, molts valors humans, trenc una mica la corrent aquesta de les novel·les de suspens, aquestes coses, i és un llibre que crec que funciona molt bé, a més aquesta noia, la Marta Orriols, que cada vegada té més prestigi i està molt bé. Un altre que també està molt bé és de la Sílvia Soler, Cor Fort. Aquest és un llibre que és allò que diuen de valors també humans, de l'esforç de dones davant l'adversitat, aquestes coses. És un llibre d'aquesta autora que cada vegada també s'està imposant molt i crec que és un llibre que pot funcionar molt aquest Sant Jordi. A nivell de literatura infantil, direm dos, n'hi ha moltíssim, per descomptat, i és el monstre dels Eres Rapiades. És un llibre que el valor dels petits i els grans, que sempre tenim aquesta tendència d'enfadar-nos i aquestes coses, és un nen que sempre està vermell de ràpia, i un company diu, no, això d'estar en vermell no és positiu, has de mirar de relaxar, aquestes coses, i li dona una sèrie de consells perquè ell, a poquet, sigui més agradable amb els altres i no s'amargo la vida d'aquesta manera tan inútil. Un altre, també és molt bonic, el docent que ballava a la lluna. Això són dos companys que volen ser astronautes, llavors s'inventen un viatge a la lluna i s'emporten un gosset. I aquesta és l'aventura per l'espai i per la lluna, i quan són a la lluna, doncs el gosset balla, pillant la terra, aquestes coses. També és un llibre dels molts que hi ha que pot ser interessant. I això és un breu resum de cara a Sant Jordi, de que s'han ensenyat moltes novetats, i hi ha per tots els gustos, llavors tothom segueix els seus criteris, trobarà el llibre adequat per al seu gust. Destrossat, arrugat i amargat, Sant Jordi ha guanyat.
Va de llibres. Des del Va de Llibres us fem un repàs a les activitats programades en motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi i us convidem a assistir-hi. Les propostes que us fem són les següents.
Aquest dimarts la biblioteca celebra la Revetlla de Sant Jordi amb activitats per a tots els públics. A les 6 de la tarda al pati de l'edifici de la biblioteca tindrà lloc la cloenda de la tercera edició del bibliòlbum i del nòling literari. Els finalistes podran gaudir dels Jugantots, una col·lecció de jocs de taula gegants ideals per a petits i grans.
I el mateix dimarts, a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Casal Cívic del carrer Miracle, la companyia Cassigalls ens presenta l'espectacle Lo preu de dormir tranquil, un recital teatralitzat en clau d'humor que és un reconeixement a les companyies ambulants que han sabut recuperar la literatura de Canya i de Cordill.
I el mateix dia de Sant Jordi, a banda de totes les activitats adreçades a públic escolar, podreu gaudir de dues tertúlies literàries, amb la participació d'escriptors i escriptores locals. A 1:15 del migdia, Miquel Trilla, Joan Viscarri, Francesc Culleré i Fidel León participaran al vermut literari moderat per Balaguer Televisió. Natasha Domanova hi donarà el toc artístic amb la realització d'una il·lustració en directe i podrem gaudir de l'actuació de la coral modulant de l'Escola Municipal de Música.
A 4:45 de la tarda serà el torn del cafè literari moderat pel periodista Àlvar Llobet, amb la participació de David Marín, Maria Dolors Anyón, Rafael Molina i Sheila Queralt.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però us deixem amb una cançó, Voltes i Voltes, de l'Ali Bigut, que ens presenta el seu nou espectacle fantàstic aquesta diada a partir de 6:45 de la tarda a la plaça del Mercadal.
És molt loco i és divertit. Gira, gira, gira com una baldufa. Els meus amics i jo ens hem partit. Com un ocell que vola lluny de terra. Avui tu ets pilot experta d'un helicòpter que vola amunt. Obre els braços i agafa i puc. Giro ràpid, em flipo molt, oh, yeah.
tripulació, us parla la capitana Lali Bigut. Ens hem passat a frenada, people. Estem volant uns 35.000 quilòmetres per sobre del nivell del mar, a una velocitat random de 11,2 quilòmetres per segon. Concretament ens trobem a l'estratosfera superior, la més estratosfèrica possible abans de l'espai sideral. Així que millor anem tornant cap a casa, no se'ns escaldi el culete. Iniciant la reentrada en 3, 2, 1...
de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.